Herrera en COPE.
La mañana.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona. És divendres ja, 7 d'octubre, el dia en què sabem que la Fundació Tarragona 2017 treballa a dia d'avui amb la meitat de personal davant la manca de diners. S'han aturat també algunes partides previstes inicialment per determinats projectes per la incertesa econòmica. I a tot això, l'Ajuntament acusa oposició, Esquerra, CUP i Iniciativa per Catalunya de boicotejar els jocs sense escrúpols. Critica l'alcalde que l'oposició sembra dubtes per boicotejar el projecte. Els dubtes no els ha creat l'oposició en aquest cas, és la nostra humil opinió. Hi ha una realitat a dia d'avui, res de dubtes ni posicions polítiques. La realitat és que falten 12 milions d'euros que no arriben i el compte enrere continua. Juny de 2017 és cada vegada més a prop i a dia d'avui hi ha molts diners gastats i el més calent encara a l'aigüera per aquests jocs. Posem-hi una mica de música tot plegat. La cançó que ens acompanyarà avui al programa és una de les que el nostre DJ particular ha triat per parlar avui de l'any 1980. Aquell any 1987 ballàvem amb ell, ballàvem amb Rick Astley. Els divendres ja saben que posem molta música al programa i també moltes propostes. Primer, anar fins al Cobé, a una nova edició de la Fira del Bandoler. Ens endinsarem també a l'Òpera Carmen, que demà dissabte arriba a la Tàrraco Arena Plaça. Espai per als llibres avui divendres. El nostre llibre protagonista serà Els fruits vermells, és d'en Lluís Vilarrasa. A més, a partir de la una, música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1987. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions al nostre Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem avui fins a 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui encara circulen alguns núvols, poca cosa, però al litoral encara poden deixar-nos alguns ruixats, ocasionalment amb tempestes. Les temperatures no variaran, amb màximes de 24 graus a Tarragona, Reus, al Vendrell, 22 a Gandesa i 26 a Tortosa. El vent continuarà suau, variable, amb predomini del vent de llevant i de sud al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Escoltàvem amb alguns problemes a l'Anna, però bé, la qüestió és que les pluges han marxat, com a mínim durant tot el cap de setmana, es mantindran aquests núvols de tant en tant, però ambient suau encara per aquests dies d'octubre. Pel que fa al Servei Català de Trànsit, ens diuen que a hores d'ara hi ha normalitat a les carreteres tarragonines. Els expliquem avui que hi ha una víctima mortal per un brot de legionel·losi a un hotel de Salou, segons el Departament de Salut. Hi ha 6 afectats més per aquest brot, 4 d'ells encara ingressats. Tots haurien allotjat al mateix hotel en dates molt properes. El Departament de Salut investiga el cas i no descarta encara que puguin aparèixer més afectats en els propers dies. Ruth Guerrero.
La víctima mortal pel brot de legionel·la és una persona de mitjana edat de la Comunitat de Madrid. El brot hauria afectat 7 persones, 5 homes i 2 dones d'entre 50 i 80. 42 anys. Entre els afectats hi ha dos catalans, dos d'altres comunitats autònomes i dos ciutadans de la Unió Europea, un irlandès i un francès. L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l'origen del brot que s'hauria originat a l'hotel Jaume I de Salou durant el mes de setembre. Segons la subdirectora general de Coordinació de la Salut Pública del Camp de Tarragona, Mercè Vieto, en els dos darrers anys s'havia registrat algun cas de legionel·losi en aquest establiment sense arribar a ser declarat brot. Vieto apunta també que l'hotel tenia les inspeccions en regla.
És un inici d'un brot, eh? Estem iniciant una investigació que tardarem 3 o 4 setmanes, segur, en tindrem al principi d'algun resultat. L'important és que l'hotel, perquè ha coincidit amb el temps de que és final de temporada, s'ha tancat, llavors això ens permet fer una investigació amb molta tranquil·litat i sense cap font de possible risc d'exposició.
Les persones afectades són turistes que han estat allotjats a l'hotel en diferents etapes entre el 29 d'agost i l'1 d'octubre. Per ara, entre els afectats no hi ha cap treballador de l'hotel. L'establiment va tancar portes el 2 d'octubre, coincidint amb el final de la temporada turística.
12:25, el jutge de Reus separa en dues peces la instrucció del cas Triber per activar el procediment. El magistrat ha aixecat el secret de sumari en relació als historials mèdics dels afectats i les proves pericials de les pròtesis. Recordem que s'investiguen presumptes delictes de corrupció en la compra i col·locació de pròtesis caducades i en mal estat de l'empresa Triber.
A més, el magistrat ha citat a declarar el propietari de Triber, Luis Márquez, el 16 de novembre. A més de l'empresari, entre els investigats per aquest cas hi ha gairebé mig centenar de metges, la majoria dels quals són cirurgians ortopèdics, una dotzena de treballadors de Triber, un directiu de Segesa, l'exregidora reusenca Teresa Gomis i el també regidor Marc Carza. L'instructor del cas Innova apunta que existeixen indicis que l'empresa reusenca hauria subornat a desenes de metges per col·locar les seves pròtesis. De fet, el magistrat apuntava a l'enviament de regals de Nadal, viatges pagats, l'establiment de col·laboracions i contractes de royalties per encobrir el pagament de comissions irregulars.
La notícia econòmica del matí. La Costa Daurada ha augmentat un 8% les pernoctacions durant la temporada d'estiu amb el repte de fidelitzar els nous turistes. El turisme britànic és el que ha guanyat més pes davant la inseguretat en les seves destinacions habituals. Es prepara també en paral·lel un pla per destinar els diners de la taxa turística.
La Costa Daurada suposa el 9,5% de la recaptació de l'impost turístic de Catalunya amb més de 4 milions d'euros de recaptació total només entre Cambrils, Vilaseca i Salou. La Diputació de Tarragona conjuntament amb els ajuntaments de Cambrils, Salou i Vilaseca han impulsat un pla d'impost turístic, un pla conjunt en què es destinen els diners provenents de la taxa turística. Mercè Dalmau és la regidora de Turisme de Cambrils.
Vam creure que era una bona eina, sobretot perquè retorni aquests diners recaptats, retornin al sector turisme i també retornin als empresaris. Amb la supervisió i, evidentment, amb el recolzament total i absolut de l'Agència Catalana de Turisme, anem tirant endavant aquest pla de la taxa, aquest pla conjunt de la taxa amb aquestes diferents prioritats.
I demà arrenca la 46a edició de l'Expro Reus, amb prop de 200 expositors. Enguany s'uneixen automoció, gastronomia, productes per la llar i també Expro Habitatge, tot entre el 8 i el 12 d'octubre.
L'any passat les vendes durant la fira van arribar als 8 milions d'euros, 5 dels quals van ser del sector de l'automoció. El director de Fira Reus, Eduard Vicente, ha explicat al matí de Copa que es vol donar una empenta als sectors que s'estan recuperant, com l'automoció o l'habitatge.
L'any passat la fira va generar una venda directa de 260 vehicles que en els dies següents perfectament podria suposar la venda de més de 300 o 350 vehicles. No? En aquest aspecte sí que és cert que la fira és un dinamitzador econòmic. Per això també, i els enguany hem estat especialment sensibles amb el sector de l'habitatge, que també està recuperant.
Vicente destaca també la nova aplicació de Fira Reus, a través de la qual es podrà accedir a descomptes i avantatges, com per exemple el rasca i guanya digital en premis directes.
I més qüestions. El moviment veïnal de la Nacional 340 torna a denunciar entrebancs administratius per fer el triple tall de cada dijous. L'ofensiva per reclamar la gratuïtat de l'AP7 compleix ja 120 talls, reforçada per la implicació de nous col·lectius.
Després de fer-los de 25 minuts tots els dies durant l'estiu, aquesta setmana es preveia recuperar el triple dels dijous de 45 minuts. El portaveu del moviment, Llorenç Navarro, ha denunciat que el Departament d'Interior no els ha autoritzat el tall a les cases d'Alcanar, l'emplaçament on van començar aquesta ofensiva per la gratuïtat de l'autopista AP7. Volen que sigui el mateix conseller d'Interior qui justifiqui els impediments.
I nosaltres, per seguretat als nostres veïns, preferim este. Quan nosaltres ho exposem, ells ens diuen que no. Llavors, doncs, bueno, també hem d'entendre les formes de governar i imposar, perquè no hi ha negociació, no pot haver negociació, encara que ens parlessin per telèfon, fan el que volen.
Arribem a 1:15 amb la dada sorprenent d'avui. La llegim en diversos mitjans tarragonins. Un veí del Vendrell de 79 anys ha perdut la parla i la memòria a causa d'un cop de colze que li va pegar un veí després de discutir per una ratllada en un cotxe.
L'incident va tenir lloc el 18 de setembre. Un grup de nens jugava al carrer, el Francàs, el Vendrell, i un home els va acusar d'haver-li rascat el cotxe. Es va encarar amb un dels nens, la mare va entrar a defensar-lo, una altra persona es va sumar a la discussió i el Juan va baixar a veure-ho des del balcó perquè entre els nens que jugaven al carrer hi havia el seu net. En preguntar què passava va rebre un cop de colze al pit, va caure i va picar amb el cap a terra. A l'hospital van començar els problemes, no tenia memòria, no reconeixia familiars i no podia parlar per un coàgul al cap. Ara recuperat lentament a una clínica del Vendrell, la família denuncia que la policia no va detenir ningú i el cas està a l'espera de judici.
Mm-hmm. Anem a la bona notícia del matí. Han trobat l'absis de la primera església visigoda de Tortosa, les excavacions del solar de la catedral. La troballa fa plantejar una tercera fase d'aquesta recerca arqueològica i posposa uns mesos el projecte d'urbanització d'aquest espai.
L'absis molt probablement formava part de la basílica del primer complex episcopal de la ciutat que està documentat al segle VI. La troballa se situa a pocs metres de la també recentment descoberta muralla romana. Està travessat per clavegueres d'època andalusina. Escoltem un dels arqueòlegs responsables de l'excavació, Jordi Diloli.
Més que una església, acaba sent un conjunt episcopal, donada la importància que té tant la construcció com alguns elements de cultura material ceràmica que ens ha aparegut dins, unes rajoles, de fet, decorades, associades al que comentava abans, a l'edifici del costat. Llavors, si tot això que ens ha donat l'arqueologia, en aquest cas estem al segle VI, tenim dades escrites, les relacionem, sabem que al segle VI ens apareix documentat un bisbe a Tortosa, el primer bisbe del qual tenim constància.
I també a Tortosa, els patis del nucli antic reflexionen sobre el temps a partir d'intervencions artístiques efímeres. La tercera edició del festival a cel obert amplia horaris, incorpora actuacions musicals entre avui i diumenge.
El jurat ha hagut d'escollir 5 finalistes entre 50 propostes artístiques que es podran visitar als patis del Palau Episcopal, del Palau Montagut, del Reial Monestir de la Puríssima Concepció Victòria, el pati de Sant Jaume i Sant Maties i el de Sant Jordi i Sant Domènec. El fil conductor d'aquesta tercera edició del festival a cel obert és el temps, tant el meteorològic com el cronològic. Hi haurà laberints, ombres, globus, teranyines i fins i tot gel. Tots els finalistes són catalans. Escoltem la doctora en Història d'Art, Núria Gil, membre del jurat del festival A Cel Obert.
Els projectes han de conservar, no poden en cap cas malmetre cap de les estructures dels patis i a la vegada també han de fer, per mig d'aquestes instal·lacions efímeres, projectes innovadors.
Ràpidament, Ruth, un apunt d'esports avui. Què ens espera aquest cap de setmana?
D'oportunitats, diríem. El Nàstic més fort, després de guanyar i classificar-se a la Copa Catalunya davant el Sant Andreu, a l'espera l'Elx aquest dissabte a domicili, mentre el Reus, ja amb la seva primera derrota a les esquenes, fa pinya per rebre el Tenerife, un partit que disputarà sense David Querol, de baixa per un hematoma. I tot a punt pel Rally RAC Catalunya Costa Daurada, que arriba la setmana que ve.
Molt bé, doncs mirem ràpidament portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
En portada, un mort per un brot de legionel·losi a l'ou i la imatge és per l'avi del Vendrell que perd la memòria i la parla per un cop d'un veí.
Passem pel Reus Digital.
Un reusenc revoluciona el món de la bateria amb un nou mètode per tocar Pepo Busquets i la promotora Ginkgo Planet presenta el projecte bàsic per construir l'hotel del Paiol de Reus.
Passem pel del Camp.cat.
L'hotel de Salou no va tancar pel brot i Salut no descarta per més afectats i detingut l'home que ha apuntat amb una arma llarga a dos Mossos i s'ha donat a la fuga.
I finalment avui Tarragona 21.
En capçalera, l'hotel de Salou va seguir obert tot i haver-se declarat el brot de la legionel·losi i en el destaquem detingut un jove de 20 anys per robar una ronyonera i amenaçar el propietari amb una navalla.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Anem a fer una pausa per citat i tot seguit continuem amb molts continguts aquí al matí.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Familia, tengo una sorpresa. Os doy una pista, a ver si adivináis. Es algo muy mágico que empieza
con... ¡Bien! ¡Nos vamos! París.
¿Pero cómo lo sabéis?
Tu familia lo estaba esperando. Sorpréndeles con un viaje a Disneyland París. Un regalo de Navidad lleno de magia. Reserva hasta el 16 de noviembre con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta dos noches gratis para llegadas hasta el 28 de marzo. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para niños. Podrás pagar en tres meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Macedó Centro Cultural y Banquetes, el paraíso de Reus, les espera para la celebración de su boda, comunión, cena de empresa, graduación, aforo 1.060 personas. Macedó.com, Facebook Macedó. Ahora reservando online los domingos a mediodía, menú con inflables y campeonatos para los peques. 682-47-8071.
El próximo sábado 8 de octubre llega a Tarragona la ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora. Un espectáculo único e inigualable con el espectacular directo de la banda de cornetas y tambores de La Esperanza de Triana de Sevilla. Cante, baile, guitarras, flamenco, danza a caballo. Precio desde 20 euros. Venta de entradas en www.tap.cat y en los canales habituales de entradas digital. No te pierdas esta noche de magia y embrujo el próximo sábado 8 de octubre. Carmen de Salvador Tábora. Te impresionará.
En Carrefour, todo cuenta. Por eso hoy encontrarás salmón entero fresco a tan solo 7,90 € el kilo. Recuerda, hoy en Carrefour, salmón entero fresco a tan solo 7,90 € el kilo. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Volen traslladar-se fins als segles XVI i XVII? Tenim l'oportunitat aquest cap de setmana perquè torna una nova edició de la cita bandolera per excel·lència de les nostres comarques. Torna la fira de bandolers d'Alcover. La vela de l'Alcamp quedarà envaïda per morells i voltors als bandolers d'Alcover des d'avui fins al diumenge. Carla Miret, regidora de la fira de bandolers, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, com esteu? Ja tres dies intensos que comencen ja nerviosos. Aquesta tarda.
Aquesta tarda. Bueno, van començar ahir amb el primer acte que inauguràvem, bueno, estrenàvem la nova etiqueta de la cervesa de la Rosita, que és l'acte, no?, del tret de sortida de la fira bandolera. El que passa que avui, no?, és el dia ferm, el dia important, que és l'arribada d'aquests bandolers al Cuber.
I com hem d'anar preparats? Sobretot, suposo que per passar-nos-ho bé, Carla.
Correcte, sí, sí. Has d'escollir les paraules exactes. Estem preparats i amb ganes de gaudir-ho i de disfrutar-ho.
I que, sobretot, el temps acompanyi, eh?
El temps ens acompanya i sembla que sí, ens acompanyarà finalment.
Bueno, un cop la sirena del sindicat ens anuncia la tornada d'aquesta fita, que com sempre és el segon cap de setmana d'octubre, què podem fer per convertir-nos en un autèntic bandoler, regidora?
Sobretot arribar al Cuber, aparcar,
sí.
I llavors deixar-vos portar, no? Vull dir, passejar pels carrers, disfrutar de les parades, disfrutar de les actuacions teatrals que ens faran traslladar aquests 400 anys enrere, i gaudir-ho, no? Vull dir, és un cap de setmana, dos dies carregats de més de 50 actes, vull dir, adreçats als més petits, als més grans, vull dir, que gaudir-ho, disfrutar-ho.
Fem un repàs a aquest programa d'actes, perquè enguany el bandolarisme arriba més que mai a la vila, com dèiem, al Cuber, i des d'ahir ja ens feia saber això, no?, la presentació de la cervesa Rosita, que serà la cervesa per excel·lència enguany dels bandolers, però també aquesta tarda arriba el torn de la inauguració a les 7 de la tarda amb el director territorial de Cultura de la Generalitat de Tarragona, Jordi Agràs.
Jordi Agràs, correcte, sí, sí, acompanyada aquest any, vull dir, farem la inauguració oficial, no?, de la fira, després també ens acompanyarà a fer la inauguració de l'exposició del Jordi Zern, el pintor del Cuber que enguany celebra els 25 anys, i tot seguit doncs ja farem la primera actuació teatral, no?, que és el pregó bandoler, que tant com és anomenat després de que soni el toc de la sirena, no? Llavors avui la nit podem disfrutar d'aquesta petita, bueno, i gran representació teatral. Una en Ca Cosme, no?, que farem el pregó bandoler i després tot seguirem en Cercavila fins a l'Església Vella, no?, que mantenim aquell espectacle que l'any passat vam introduir en un format únic, en un espai únic, i avui doncs ho podrem gaudir, no? Llavors aquestes representacions es tornaran a fer dissabte a la tarda i diumenge a la tarda.
Moltes representacions, tampoc podem oblidar, com deia, les exposicions. Tenim el Museu Alcover també obert per nosaltres, per visitar-lo durant aquests dies.
Sí, sí, I a més aquest any, no, de poder gaudir de l'exposició del Jordi Zen, a més, vull dir, si fan visites guiades, hem ampliat l'oferta, no, també en aquest aspecte. Uh-huh. A banda d'això, en el Cercle d'Amics també podem trobar diferents exposicions que avui a la tarda mateix també inaugurem.
Sí, després anem el dissabte ja, la bandolerada.
Els més petits, el dissabte al matí, sí. Mira, ara mateix m'acaben de confirmar també que tenim 32 grups, no, amb 10 persones o 10 nens, no, en cada grup, i això comporta una quantitat de persones molt gran, que bon dia, al voltant d'unes 320 persones acompanyades dels seus familiars i tot. Vull dir que és un matí dedicat a ells, no? Plenament. Uh-huh. Però a la tarda seguirem també amb un acte dirigit també a tots els familiars, que és la Baixada d'Orne, no? Que és un espectacle també que no t'has de perdre el dissabte a la tarda de la fira. I aquest any, com a novetat, no?, que teníem el túnel del temps, que era un espectacle que també es col·locava el dissabte a la tarda, l'hem traslladat al diumenge, no?, que és el túnel del temps. És com una representació teatral que ens trasllada, no?, ens transporta aquests 400 anys enrere, i és, bueno, dirigida pel grup local de la Resclosa.
Sí, sí, aquest el recomanem. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure'l, no?, aquesta reconstrucció històrica que farem pels carrers d'Alcover. Ens deia també el tema de la cursa amb la Baixada d'Ornes. Aquest estic molt encuriosida perquè ja porta 14 edicions, les mateixes que porta la Fira de Bandolers, i llavors aquí sí que és una cosa molt de poble, també de veïns del poble que van i fan les seves pròpies, pues, com si diguéssim, carrosses.
Sí, en carrosses, andròmines, no? Com diria,
sí,
no?
Andròmines.
Sí. No? És un vehicle sense motor i llavors pues, es mobilitza molta gent també. És un espectacle que acull a molta gent. Sí.
Sí, després sí que hi ha fins i tot el bram d'ases i bandolers, és així?
Sí, Brandades i Bandolers és un espectacle en petit format, no?, amb tres actors que aquest any recuperem, no?, aquest petit format del teatre al carrer. Ens acompanyaran, bueno, fan una petita cercavila pels carrers de la vila, on s'acaben a la plaça Lluís del Portal, perdó, amb una petita representació, no? Recuperem aquest espai, introduïm això, no? És una novetat d'aquest any també.
Que aquestes festes ja coincideixen gairebé, perquè el dia 9 és la festa de la Mare de Déu del Remei, per tant, ja ho tenim quasi a tocar ja les festes majors també d'Alcover.
Sí, el cap de setmana següent, no? Vull dir, aprofitem aquesta setmana també d'entremig per fer l'entrefiestes, que hi diem nosaltres, i llavors el cap de setmana següent és la festa major. És a dir, són dos caps de setmana complets, no?, plens d'activitats i adreçats a tothom.
Hem de recordar en aquest moment de l'entrevista també, doncs, aquest passat, no?, que té Alcover, que la Fira d'Alcover té el seu sentit perquè va ser, fa 400 anys, doncs, la capital del bandolerisme.
Correcte, no? Una mica el que es va intentant fer aquest canvi, no?, entre la fira, l'antiga Fira del Remei o la Fira Sectorial que hi havia antigament, doncs el que es va voler aconseguir amb aquest canvi és traslladar l'espectador, no?, i reviure aquest fet històric que va ser molt important al Cove.
En aquesta, que és la 14a edició, com dèiem, que esperen en la d'enguany, en una fira en la que passen, en la que han passat durant les 14 edicions que s'han fet, centenars de persones.
Sí, vull dir, l'any passat, vull dir, vam fer una petita, una valoració, aproximadament vam tenir la visita de 20.000 espectadors, i va ser un cap de setmana molt bo, aprofitàvem el dilluns també que era festiu. Aquest any esperem, no?, pues rebre també aquesta quantitat d'espectadors, i que sobretot, vull dir, la fira està pensada per ells i pels de casa, no?, i sobretot també pels de fora, no?, i que la gaudiu i que la disfruteu i que ens visiteu i que... Vull dir que el Cove us quedi marcat, no?, amb aquesta cita bandolera.
Això segur que ens quedarà marcat. És una fita que aquí a les comarques, doncs, és un referent. Sempre entre els amics, entre els familiars, sempre diem on anem aquest cap de setmana, doncs anem al Cove, sempre.
Al Cove.
Això sí, mateix.
Sí.
A més,
tant, benvingut.
Doncs sí, nosaltres encantats de ser-hi. Per cert, que hi ha també un concurs de fotografia, entrant a Instagram.
Correcte.
I penjant la foto, no? És així?
Sí. Correcte, sí. Bueno, i la finalitat del concurs, no?, és una mica, doncs, que la gent innovem, no? O sigui, que ens traslladem aquests 400 anys enrere, però també ens posem al dia amb les xarxes socials, i una mica el concurs, doncs, això, no? Vull dir, que la gent ens mostri les fotografies i pugui publicar, no?, com veu la fira des d'uns altres ulls, no?
Només això, posant el hashtag a Instagram
Fira
de Bandolers, i fins diumenge abans de la mitjanit tenim temps, eh?
Correcte, sí, sí.
Molt bé, doncs ja està. Si volem més informació de la Fira de Bandolers, d'Alcover, a www.alcover.cat i també el diari de la Festa de Bandolers, que el tenim, el podem consultar fins i tot al web.
Informació i a l'aplicació d'Alcover també.
Que passin molt bones festes, nosaltres ja anirem, ens ho passarem també
moltes
bé.
I
res de nervis, perquè segur que sortirà tot perfecte.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Carla,
molt
gràcies.
Bé, a vosaltres, merci.
A Buró Valer hi trobaràs el millor material d'oficina a preus d'escàndol. Calculadora científica Casio FX82MS, 9,90 €. Buró Valer, al centre comercial Les Gavarres.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18,990 € también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18,990 €. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Pàgina 0.
Les idees ens abandonen, senyor Vila Fitzgerald, perquè ja no creiem en res. Els personatges també, per abús de psicologia. Els arguments ens cauen de les mans, perquè n'hi ha quatre i ja els hem rescalfat massa vegades. Però les paraules dringuen màgicament en el nostre interior i il·luminen dèbilment les cúpules de la nostra desolació. Jo ja només crec en les paraules i la nostra missió és salvar-les, no en tenim cap altra. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui. Pàgina 0 per Els fruits vermells, d'en Lluís Vilarrasa, i el Lluís el tenim a l'altra banda del telèfon. Molt bon dia, Lluís.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, explica'ns quin és el punt de partida d'aquests fruits vermells.
Els fruits vermells, sí. El punt de partida és l'argument, el punt argumental, que em va semblar interessant. En realitat era un conte abans, era un conte petit sobre un escriptor de segona fila, un escriptor modest, que té l'oportunitat de treballar per un gran escriptor, un gran home de la literatura catalana. Ja veterà una mica en declivi. I llavors ell passa a viure a casa seu i comença a treballar amb ell i l'home gran o gran escriptor, en fi, aviat mostra clarament que no està en forma. I això em donava l'oportunitat per després fer una història de, en fi, d'ambició i de... En fi, em sembla que era interessant el punt de partida.
Tracta d'un tema que és cert, bueno, polèmic d'alguna manera, no? Perquè és, en realitat estàs parlant d'algú que fa de negre, no? Per un altre escriptor.
Sí. Bueno, a veure, diguem que...
És la manera vulgar, de dir-ho.
Sí, és la manera com se sol dir. A veure, la literatura catalana n'hi ha molt de negre. Jo crec que això és evident. No hi ha tampoc diria que hi ha un pam de net, però sí que hi ha prou coses com perquè es pugui fer una visió, a veure, com diria, satírica de la literatura, també, Diguem que és prou corrupte com per poder-ho fer.
Sí. De fet, el protagonista, un dels protagonistes, baix, aquest Juli Vila Fitzgerald, ell té, al principi, quan se li ofereix aquesta possibilitat, té un debat una mica la moral versus l'economia, no? Perquè ell necessita aquesta feina.
Sí, té un dilema, oi? Té un dilema i el resol, en fi, el resol a favor de l'economia. Els diners, clarament, oi? Sí.
Hi ha una paraula que repeteixes força en la història, que la diu el mateix Juli, però també s'aplica a altres personatges, que és aquest impostor, no? Diu, ell se sent impostor la major part del temps, però al final li acaba agradant una mica aquest paper, també.
Sí, jo crec que és la gràcia, si pot tenir alguna gràcia a la novel·la, diguem, la gràcia de la novel·la és el pas que fa el personatge principal, no? Cap a... Que en principi ell es creu una persona honrada i es creu una persona decent, molt més decent que altres que són companys de professió, doncs que fa el pas cap a l'èxit, diguem, no? I el pas cap a l'èxit comporta, en fi, pas cap a la indecència, seria això.
Sí, molt, molt ben definit. De fet, el Juli, tu deies això, que deies que aquesta història va néixer com un conte. El Juli és un escriptor de contes, bàsicament, no? I, de fet, és aquest també el conte que de vegades està una mica denostat versus l'escriptor, en aquest cas el Narcís Soler Claramunt, de novel·les de PS, novel·la històrica, novel·la dura, no?
Sí, aquí hi ha una mica de burla, diguem, hi ha una mica de burla. Mm. Dels totxos aquests, en fi, dels totxos aquests de 500 pàgines, no? Potser perquè jo sóc un escriptor de curta volada, diguem. Jo sóc un escriptor de 100 pàgines i poc més. I amb això ja ho he dit tot. Quan tinc un tema i un argument bo i em sembla els personatges que crec que estan ben trobats, a mi em dura 100 pàgines i ja ho acabo. I en general, quan llegeixo novel·les llargues, trobo que hi ha molta paia, diguem-ho així, no? Que sobren paraules, sobren moltes coses, no? Per això hi ha una mica de burla aquí,
Hi ha molta, molta ironia en aquesta història, que a mi m'ha agradat molt, he de dir, i això ara no t'he de fer la pilota perquè et tingui aquí de convidat, Lluís, però he de dir
no, agraeixo, de veritat que
sí. M'he divertit molt, i és el que tu dius, no? Són aquestes 100 pàgines, 111, 115,
sí,
no?
Mira, aquí llarga, sí.
En què has aconseguit atrapar-me, no? Que això jo crec que és molt difícil de fer.
Sí, bueno, jo intento, intento anar al gra i ser distret. Diguem, no? Com deia la meva mare, ser llegidor. Llegidor. Llavors, no intento no avorrir el lector. El meu principal és dir una cosa interessant i dir-ho, a veure, amb una mica de gràcia, sí, amb sentit d'humor, sempre, intento, i anar al gra, això sí.
Un tema que comentes força en la història, no?, que va sorgir en els personatges, és precisament aquest, ja que fas aquesta burla que tu dius per una mica el llenguatge que t'han enrevessat, una mica barroc, no?, que
sí.
Tu ho acabes exemplificant amb una paraula en concret, que és aquest iridescent.
Sí, iridescent a mi m'agrada, no?
Jo, de fet, sempre trio un fragment de la novel·la per començar, i el que he triat d'aquests fruits vermells m'ha agradat especialment perquè parlava d'aquesta missió de salvar les paraules. I m'ha semblat també molt adient en aquesta setmana, Lluís, que tenim debat sobre els accents diacrítics, que tu, com a filòleg, no sé què en pensaràs d'això.
Jo què en penso? Jo em penso que n'han tornat bojos, però bueno. No ho sé. Home, jo crec que alguns d'acord, però altres no, sisplau. És que si no, aquesta novel·la, per exemple, tal com està escrita, ja quedarà envellida. Si resulta que, jo què sé, la paraula soc ja no va amb accent, bueno, jo crec que, a veure, no costa tant tampoc, No crec que hem d'anar sempre cap al cantó del menys esforç. Ja hi ha una tradició i respectem la tradició. No costa tant.
Jo crec que aquest amor per les paraules és una cosa que intentes defensar també molt. No sé si volguda o volgudament o no en la novel·la, no? Però és allò de cuidem una mica les paraules. No només com escrivim, no? També sinó com parlem.
Sí, jo intento, intento. A veure, en general, crec que hem de buscar un equilibri entre no ser molt rebuscats, diguem, i allunyar-nos del públic, i llavors reduir massa el vocabulari, perquè com que temem que el públic, en fi, cada vegada és una mica més analfabet, per dir-ho així,
Sí.
O una mica més pobre ben educat, diguem-ho.
Li hem de posar una mica més fàcil, no?
Però tampoc no cal tant, tampoc no cal tant, no cal baixar tant, a veure, que al final ens acabem treballant contra el soterrani, si baixem tant.
Aquest, m'agradaria que m'expliquessis d'on neix aquest títol, aquests fruits vermells, perquè és d'un poema de Baudelaire, no?, que precisament no seria allò per tots els públics, potser.
No, però, bueno, el fruit vermell seria, em va agradar com a metàfora, oi?, d'aprofitar el moment, no?, el millor de la vida, no?, representa els fruits vermells, representa aquell esclat de vida, d'èxit, de moment platònic de la vida que tenim, no?, de l'existència, no? Llavors em va agradar aquest fragment, aquest petit de poder. Però va ser el final de tot que va sorgir el títol de la novel·la. Jo no sé quin tenia, però un altre títol.
És una mica el que li passa al protagonista, al Juli, i no hem parlat d'ella, de la dona de la novel·la, de la Natalie.
Sí.
També té un paper aquí importantíssim. És un personatge que a mesura que vas llegint et passa una mica com al Juli, no? De vegades l'odies, de vegades l'entens.
Sí, aquest era el tema, Vaig buscar aquesta ambigüitat, diguem, No vull dir que fos una clàssica fam fatal, diguem-ho així, ni una fam ideal, per dir-ho d'altra manera, no? És a dir, m'agradava que es mogués en aquest... que estiguessis tu a favor i en contra com està el personatge, no? Que moltes vegades ja està, en fi, l'odia, diguem-ho així, no? I en canvi, tot plegat, ser una atracció molt gran. Però tampoc no podia caure en fer una història d'amor, per exemple. Vaig intentar evitar-ho, en aquest sentit.
Els fruits vermells és la nostra recomanació d'aquesta setmana. Amb aquesta novel·la, Lluís, et vas endur el Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa, aquest 2016. No és el teu primer premi ni la teva primera novel·la, però suposo que sempre fa il·lusió, no?, un reconeixement d'aquest tipus.
Sí. fa més il·lusió que mai. Com més anys passen, fa més il·lusió que mai. Tens un premi, poder publicar una altra novel·la, no? Sempre està molt bé, això.
La tenim publicada amb Pagès Editors. Lluís, estàs treballant en alguna cosa nova, ja?
Sí, sí, bueno, de fet, ja, tinc una altra novel·la ja per l'any que ve, que va guanyar el Premi de Calle Atenes. I és un bon any aquest per mi.
Bueno, no, no tots, però jo estava repassant aquí les diferents novel·les del Lluís i vas a premi per novel·la que treus.
No, però bé, sí. Però puc queixar, diguem. No.
Doncs escolta, Lluís, jo t'agraeixo molt que ens hagis atès aquesta estona. De veritat, dic que m'ho he passat molt bé llegint Els fruits vermells, així que la recomano molt. Però i t'he de preguntar què tens tu sobre la tauleta, què llegeix l'escriptor aquests dies?
Què llegeixo? Sí, doncs ara... Bueno, encara no ho llegeixo, però vaig comprar Venus i Adonis de Shakespeare, que vaig trobar en una llibreria, t'ho dit, per en Salvador Oliva, i vaig pensar que això s'ha de comprar.
Molt bé, doncs aquesta l'apuntem també. Apuntin vostès Els fruits vermells, la troben, ja saben, amb Pagès Editors a les llibreries. Lluís Vilarrasa, ha estat un plaer tenir-te al matí. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus. Més metres quadrats d'automoció, restauració, tecnologia, decoració i més activitats. I enguany, si et descarregues l'app de Fira Reus, obtindràs un 2x1 comprant anticipadament la teva entrada. Del 8 al 12 d'octubre torna Expro Reus.
Estàvem comentant, ens falten 5 minutets per arribar a la 1, estàvem comentant la Ruth i jo que si a l'Expro Reus hi ha aquesta música ens el passarem ballant, aquesta fira.
Sí, sí, jo em veig, és un
Li hauríem d'haver preguntat a l'Eduard Vicente, que hem parlat aquest matí amb ell, si hi hauria aquesta animació musical.
Sí, sí, jo crec que hi ha, fil musical segur,
Sí, sí. Molt bé, doncs a veure, ens queden, com jo deia, 4 minutets per arribar a la 1. Saben que aquesta setmana estem parlant d'aquest 90è aniversari del Domun, que enguany el lema és Surt de la teva terra, i ens volíem apropar al Domun i aquest aniversari amb testimonis de diferents persones que formen part d'aquesta iniciativa. Ja vam escoltar el d'un missioner que va estar a l'Àfrica 17 anys dilluns, l'Antonio Calvera, també
la Lola
l'altre dia, i avui tenim el Juan Carlos. Qui és el Juan Carlos, Ruth?
Doncs mira, el Juan Carlos forma part d'un matrimoni que s'aventuren i van dir per què no, no? És un matrimoni laic, són missioners laics i van marxar a fer les missions i ara tornaran, ara ens ho explicaran ells.
Vinga, escoltem-ho.
Me llamo Juan Carlos García Hernández y mi esposa Virginia Cuenca Nieto. Somos un matrimonio misionero laico pertenecientes a la diócesis de Madrid y nuestro recorrido misionero pues es ya un poco prolongado. Hemos estado en países de misión como Bolivia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Mozambique y ahora recientemente estamos esperando ser enviados por 3 años a Brasil. Esto será el próximo mes. Nuestra vocación pues surge pues desde nuestras parroquias y nuestra familia. Nosotros somos sanitarios y trabajamos también en el campo de la salud y de la educación, pero principalmente a los que más nos sentimos llamados es a anunciar la buena noticia y el trabajo pastoral. Y nada, y pues estamos muy felices y muy contentos de esta vocación misionera. Queremos compartirla con todos nuestros hermanos, los más pobres y necesitados allá donde Dios nos pide y la Iglesia también. Gracias.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Tanquem aquesta primera hora de programa, arribem ja als serveis informatius de la cadena COPE, però com ho fem, Ruth? Amb entrades per l'Expro Reus, que hi vagin a ballar, a menjar, a veure cotxes, a veure tot,
no? A ajudar a fer missions, sí, el que calgui.
El que convingui. A l'Expro Reus, des de demà fins al dia 12. Ens han de respondre només una pregunta molt fàcil. Tu has parlat amb la regidora responsable de la Fira del Bandoler.
Sí.
On es fa aquesta Fira del Bandoler? Audiència, on es fa aquest cap de setmana?
Sí, que responguin, ho hem dit. Comença a parar.
Comença per A. No, hasta aquí puedo leer, Tarjetita, hasta aquí puedo leer. Si ho saben, 977-32-60-50, 32-60-50 o @elmatitarragona al Twitter i tenim 4 entrades en aquest cas, O sigui, 2 dobles per anar a l'Expro Reus aquests dies. 977-32-60-50. On es fa la fira del bandoler aquest cap de setmana. Gràcies, Ruth. Fins ara.
Marxem.
Vagi bé. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i amb el Rick Astley. Fins a la una.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy y Javier Fernández han hablado por teléfono, según ha confirmado el propio presidente de la gestora del PSOE. Fernández, que no ha querido desvelar los detalles de la conversación, sí ha insistido en que el Partido Socialista no va a dar estabilidad a un gobierno del Partido Popular. Además, ha dejado claro que si el Comité Federal Socialista decide abstenerse, los diputados tendrán que acatar la decisión.
No, yo estoy convencido de que la disciplina que ha habido siempre en el Grupo Parlamentario Socialista, en este caso, y si la decisión es la que hemos comentado, el conjunto de los miembros del comité pues asuman esa disciplina.
A la decisión que tiene que tomar el Partido Socialista se acaban de referir también los sindicatos. Reconocen que la inestabilidad no beneficia a la economía, pero también recuerdan al PSOE sus promesas electorales y que no vale un gobierno a cualquier precio. Escuchamos a Pepe Álvarez, de UGT, y a Ignacio Fernández Tojo, de Comisiones Obreras.
El PSOE tiene la obligación de mirar a sus electores y corresponder con las demandas que planteó en su programa electoral.
El Partido Socialista tiene una gran responsabilidad en este punto de la historia de nuestro país. No cabe cualquier solución.
El gobierno pide a las instituciones catalanas que acaben con el desafío independentista. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría advierte que si el Parlament sigue aprobando resoluciones separatistas, el Estado de Derecho volverá a actuar. Son palabras de la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, que continúa todavía a esta hora, así que paramos en el Palacio de la Moncloa, María Daván.
El gobierno seguirá con su doctrina de no pasar ni una. La abogacía del Estado estudia ya los dos acuerdos adoptados ayer por el Parlament de Cataluña para ver qué acciones se pueden emprender. Soraya Sáenz de Santamaría advertía a los independentistas que repetir los mismos errores como una letanía seguirá siendo un esfuerzo vano.
Creo que sencillamente abocará a la melancolía, probablemente de los independentistas, no del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se mantendrá firme en lo que tiene que defender, que es el derecho de todos los españoles.
La vicepresidenta insistía en que por muchas resoluciones que hagan y por muchas iniciativas que aprueben, no conseguirán ningún objetivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bruselas va a investigar la pelea entre dos eurodiputados del partido británico antieuropeo, la UKIP, que acabó con un dirigente en el hospital. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Unos hechos que el presidente del Parlamento Europeo ha calificado de extremadamente serios y un comportamiento violento, dice en un comunicado, que no tiene cabida en la Eurocámara. Martin Schulz ha pedido estudiar este incidente de modo urgente la próxima semana. La pelea podría tener consecuencias judiciales, pero también infringir el código de conducta de los eurodiputados. No será la única investigación, la de la Eurocámara, ya que también el propio partido UKIP va a estudiar lo ocurrido. El agredido, mientras tanto, sigue hospitalizado.
Y España, tras el empate con Italia, que ya tenía previsto Corrochano,
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Desde hoy, Nostracorrus.
¿Por qué? Por el empate ayer.
Claro, lo pronosticaste.
Si fuera todo tan fácil, ¿no?
Tú lo tenías claro. Bueno,
el gobierno, pregúntame por el gobierno.
Ya está, uy, eso sigue allá. Bueno, que ahora están ya preparando el viaje a Albania para el partido este domingo y para intentar ser líderes.
Sí,
claro,
vamos hasta Turín. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Miguel Ángel Díaz y Manolo Lama. A esta hora se estaba entrando España. Ya hemos contado durante la mañana, Miguel Ángel Díaz, que Jordi Alba es baja y se vuelve para España.
Sí, acaba de terminar el entrenamiento de recuperación sin Jordi Alba. Esta mañana ha sido sometido a una prueba médica, sufre una lesión muscular en los isquios de la pierna izquierda y no va a viajar con la expedición a Tirana. El vuelo está programado para las 6:45. En principio, Lopetegui puede introducir 4 o 5 cambios el próximo domingo contra Albania. Hoy es el cumpleaños de Diego Costa, con el que han bromeado sus compañeros al principio del entrenamiento. Cumple el hispano-brasileño 28.
Como dice Miguel Ángel Díaz, el próximo partido es el domingo en Skodar, en Albania. Albania es la líder del grupo, ha ganado los dos partidos. Si se vuelve también a España, Neymar ayer marcó un gol en el 5-0 ante Bolivia. Tuvo que ser atendido con puntos en la cabeza por un codazo de un boliviano y regresa a España tras ver una tarjeta amarilla que le impide jugar la próxima semana contra Venezuela.
¿Qué entonces contra Albania? ¿Cómo quedamos?
0-1, venga.
¿0-1 solo?
Sí, el lunes ya ni te acuerdas, venga.
Gracias, Corra. Lo pone casi 5 minutos. Queda todavía mucho mediodía por delante.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Continuem al matí, ara amb una altra proposta. Hoy queremos hablarles de un espectáculo que llega a la Tarraquarena Plaza mañana sábado, día 8 de octubre. Es una ópera, se trata de Carmen, en un formato muy diferente, muy especial. De entrada, por el espacio en que podemos ver esta representación. Vamos a hablar con el productor de este espectáculo, de Carmen, de Salvador Tábora. Él es Jesús Cañas. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, muchas gracias por atendernos, porque sé que estas horas previas al espectáculo deben ser un poco caóticas, ¿no?, para vosotros.
Bueno, ya más o menos hemos hecho estas labores, y pero vamos, la verdad es que los días previos empieza todo el macromontaje de instalación de luces, de sonido, y estamos muy implicados en ello. Pero bueno, siempre es un placer atender a ustedes.
¿Cuántos días de trabajo supone? Porque la envergadura del espectáculo es enorme, ¿no?, en este caso.
Bueno, pues realmente esta madrugada ya han empezado a llegar los trailers y se empieza inicialmente a 2-3 días previo, pero aquí por necesidad y por la agenda nuestra de gira, pues vamos a fortalecerlo en 2 días, que siempre suelen ser 3 o incluso 4 los de montaje, ¿no? Pero bueno, después la realidad es que la puesta en escena merece la pena, ¿eh?
Claro. Te iba a preguntar precisamente por esta puesta en escena, porque decía yo que es un espectáculo de gran envergadura, porque es que aquí tenemos banda, ¿no? O sea, banda de cornetas, guitarras, bailadores, incluso tenemos un picador ahí de todo, o sea, todos los ingredientes.
Pues sí, la verdad que es lo que le transmitimos al mundo, que no es una ópera al uso, es un espectáculo, de una gran un gran potencial cultural flamenco, una fusión del baile flamenco, de las guitarras, de los cantaores, de la danza, del baile de pura sangre español sobre las tablas, y nos acompaña y gira con nosotros la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Triana de Sevilla, que es un verdadero espectáculo oír a esta banda en directo.
Que además es una de las, supongo, o sea, pocas oportunidades que hay, ¿no?, de ver, por ejemplo, a esta banda fuera de su hábitat natural, ¿no?, de alguna manera.
Pues sí, la verdad que lo único que hace, aparte de lo que es Semana Santa en Sevilla, es la gira con nosotros. Ya llevan 20 años y la verdad que le vuelvo a repetir que merece la pena, porque se hace totalmente en directo, se quitan los micros del potencial que tienen, porque si no reventaría más de un tímpano. Y la verdad que merece la pena. Hoy, bueno, hay un solo de corneta que verdaderamente no sabes cómo puede durar tanto tiempo con dos pulmones, ¿no?
Claro.
Es una cosa increíble y fantástica a la misma vez.
¿Cuánta gente sale a escena, digamos, en total? O sea, ¿me puedes dar una cifra, Jesús?
Bueno, pues el espectáculo en sí son 58 personas y en escena salen más de 30 artistas, dependiendo un poco cómo son los escenarios. En este caso, bueno, venimos con un formato gigante, es decir, que bueno, van a verlo en plenitud, y lo máximo que tiene Carmen, aparte, este año, no sé si sabes, estamos conmemorando el 20 aniversario.
Sí.
Y explicaba ayer en la rueda de prensa que
vienen muy motivados tanto los músicos como los artistas, los bailadores, porque a nosotros nos parió Cataluña. Nosotros empezamos la gira en el 96 y fue en el Castillo de Perelada.
Sí.
Y fue la que nos abrió la puerta al mundo y bueno, estamos muy orgullosos de volver a Cataluña y de conmemorar ese 20 aniversario en Tarragona, una ciudad de esta categoría, pues de verdad que es un orgullo y vienen muy motivados.
Uh-huh. En estos 20 años, Jesús, habéis visitado una treintena de países, festivales de teatro, se han dado un premio Max de las Artes Escénicas y yo creo este espectáculo lo ha visto ya más de 1 millón de personas, ¿no?
Pues mira, exactamente, la semana pasada nos pasaron los datos y hemos sobrepasado los 2.300.000.
Los 2 millones, madre mía.
2.300.000. Hemos de 112.000, creo que fue la cifra de sal.
Uh-huh.
Y bueno, es un orgullo el poder producir un espectáculo de estas características a nivel mundial, porque es un producto con todas las culturas de nuestro país, porque está el flamenco, está el caballo, está el baile, bueno, está el olor a incienso inconfundible de la Semana Santa de Sevilla, es decir, es un espectáculo de verdad para todos los sentidos.
Uh-huh. Te iba a decir, una de las cosas que había leído sobre este espectáculo es que es para los 5 sentidos, es decir, no que no nos imaginemos un espectáculo teatral al uso, ¿no?
Efectivamente. Yo le digo a todo el mundo que por mucho que quiera venderlo, porque llevo 20 años vendiéndolo y después de más de 2.300 y pico de funciones, yo sé que va a salir a escena y se me siguen poniendo los vellos de punta. Es una cosa increíble, ¿no? Porque es el potencial que tiene, es lo que le transmite al público, porque el público sale totalmente impresionado cuando lo ve. Te lo garantizo, porque después de un bagaje de 20 años lo tengo en el histórico, ¿no? Y lo que bien has dicho le va a motivar los 5 sentidos, que los 5 sentidos más potenciales del ser humano, le aseguro que es. Que se lo van a mover.
Este 8 de octubre estáis en la Tarraco Arena Plaza. ¿De dónde veníais ahora, Jesús? ¿Cuál fue el último espectáculo?
Pues el último ha sido Murcia, uh-huh. que ha sido un exitazo tremendo. Y bueno, venimos aquí, vamos después, acabamos la gira. Bueno, tenemos Madrid todavía, tenemos Bilbao y el Lisboa el 29 de diciembre, acabamos lo que es la temporada del 16. Uh-huh. El 17 vamos a seguir girando en España. Y ya el 18 ya parte Carmen para el norte de Europa, después de Asia, después de América, bueno, está todo el internacional.
O sea que son 20 años, pero quedan aquí muchos más, veo, ¿eh?
Sí, tenemos programado por lo menos 10 años más de gira a lo que hemos ya contratado.
Bueno, pues de momento la oportunidad, la pinta en calva que dice, la tenemos aquí en el Más Cerca Imposible, el Tarraco Arena Plaza, este sábado 8 de octubre. Jesús, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido este ratito y te dejo volver al trabajo, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.
Gracias.
El próximo sábado 8 de octubre llega a Tarragona la ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora. Un espectáculo único e inigualable con el espectacular directo de la banda de cornetas y tambores de La Esperanza de Triana de Sevilla. Cante, baile, guitarras, flamenco, danza, caballo. Precio desde 20 euros. Venta de entradas en www.tap.cat y en los canales habituales de entradas digital. No te pierdas esta noche de magia y embrujo el próximo sábado 8 de octubre. Carmen de Salvador Tábora. Te impresionará.
Amb això arribem a la 1:12 i atenció perquè tinc sorpresa si els ha interessat això de Carmen, de Salvador Tàbora, si els interessa aquesta òpera, aquest espectacle i volen anar, doncs els convidem. Volem convidar a 4 oients, així que tinc 2 entrades dobles per anar a veure aquest espectacle Carmen de Salvador Tàbora a la Tarraco Arena Plaça demà dissabte. Per tant, el més ràpid i la més ràpida, els 2 més ràpids que truquin, 977-32-60-50, 977-32-60-50, s'emporten una d'aquestes 2 entrades dobles, eh? El primer i el segon no en tinc, només en tinc 2, així que endavant, 977-32-60-50 i se'n van a la TAP, a la Tarraco Arena Plaça, a veure Carmen.
Disco Cope. Your word is mine.
Ha arribat l'hora, senyores i senyors, de posar una mica de música aquest divendres, de treure'ls a tots a la pista de ball, i això no ho podem fer sense el nostre DJ particular, el Juanjo Odena. Juanjo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolta, et vaig trobar a faltar la setmana passada.
Sí, bueno.
La Ruth i jo vam fer el que vam poder. No sé si ens vas poder escoltar, sé que tenies molta feina, però vam fer una relació de One Hit Wonder.
Ah, molt bé, perfecte.
Ens ho vam passar bé, entre la Macarena, la Serge i coses vàries que vam ballar, vam riure. No sé si estaries orgullós de nosaltres, però vam intentar. Avui pugem el nivell, Pugem el nivell perquè hi ha el Juanjo i també pel nivell musical, que com vostès podran veure ha començat la cosa amb Michael Jackson, amb aquest bat. Què ens diu que estem a l'any, Juanjo?
1987,
aquest bat. Jo crec que no hi haurà any d'aquesta repassada que fem dels 80 que no surti Michael Jackson, no?
Pues sí, la veritat és que potser van ser els anys més prolífers d'aquest músic. Mm-hmm. I, bueno, totes les cançons jo crec que eren èxits d'assegurat i jo diria que en un any no n'hi havia una, sinó n'hi havia més d'una.
Mm-hmm. Però, mira, de fet tinc una dada sobre l'any 87 i sobre aquest bat en concret de Michael Jackson, que va ser, amb aquesta cançó, el primer i únic artista en tenir 5 singles al número 1 de la llista Billboard.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do,
Sí, va ser un àlbum molt, molt aprofitable perquè... Bueno, a més, va comptar amb l'inestimable ajuda del seu productor, Quincy Jones, que era el rei Midas en aquella època. Tot el que tocava era or i bueno, pues, sí. Va ser un any, jo diria que uns 3-4 anys memorables per Michael Jackson. Mm-hmm.
Jo no sé si és bo o dolent que posessis aquesta cançó a la pista de ball, perquè llavors t'entra la cosa aquella de voler emular, no?, a l'artista i sí. Ballar com Michael Jackson, cap de... poca bueno, gent pot fer-ho.
En aquella època, bueno, molta gent ho tendia a fer-ho, no?
Intentaven fer-ho,
sí.
Bé, doncs amb aquests intents ens quedem. Aquesta és la primera cançó d'aquesta repassada de l'any 1987. Anem, si et sembla, Juanjo, de Michael Jackson a una altra gran també de la música, que tampoc està entre nosaltres, per cert. Ella és Whitney Houston. M'hauré de tancar el micro, per no fer cap estropicio amb aquestes cançons, perquè clar, se te'n va.
Clar.
Whitney, és que a més Whitney ho feia tot, sí. Cançons per ballar, per allò més agarrau, més lent,
sí,
més...
Sí,
una cosa.
Aquí hauríem de dir que té una cosa en comú amb la cançó que hem escoltat abans, que tenia el mateix productor que Michael Jackson.
És el que tu has dit, aquí aquest home, cosa que tocava, cosa que convertia en or, el Quincy Jones.
I tant que sí.
Déu-n'hi-do.
Era un crac, que artista que agafava... segur que tenia èxit, però no només en aquest cas a Whitney Houston també els àlbums es comptaven per èxits, totes les cançons que tenien els seus àlbums, no era només un hit, sinó que normalment s'aprofitava quasi bé tot.
És veritat, o sigui, dedueixo que en aquestes repassades que fem tornarà a sortir la Whitney, no?
Segurament.
Anem a un altre que ara, jo pensava, quan m'has passat la llista, he pensat, jo crec que ja havia posat Rick Astley, no?
Segurament.
Segurament havien posat alguna cosa seva, però no aquesta, que aquesta és el hit.
El hit, és el superhit.
Superhit, oi, fantàstic. Quanta gent portava Rick Astley a les carpetes en aquell moment, portada de revistes adolescents, aquest també va tenir una època dorada, no?, el següent, eh?
Sí, sí. Tot i que doncs, no va ser tan prolífic com els anteriors,
però
sí que aquest àlbum concretament doncs, sí que va ser un omple pistes i bueno, i ell era guapet i tenia bona veu, doncs ho tenia tot.
Aquesta devia ser de les que et demanàvem, no?
Sí,
no? Aquesta de posa'm Rick Astley.
Sí, era de la que normalment no podies ficar-la un sol cop en una nit, sinó que, bueno, que hi ha diverses vegades perquè, doncs, bueno,
Ah, mira, doncs aquí em sorgeix una pregunta. Tu havies d'esperar un temps prudencial per repetir cançó?
A veure, intentem sempre no repetir cançons, però potser ara és més normal repetir cançons. En aquella època no estava tan ben vist. Passa que doncs, hi havia èxits que, quan tenien el seu moment, doncs, bueno, ja per petició popular tenies que accedir a repetir aquella cançó.
Mm-hmm. Mira, l'any 1987, Juanjo, a banda d'aquests èxits, van passar altres coses. I jo t'he triat algunes també referents a la música, que sé que t'agraden, n'hi ha un parell. Per exemple, va ser el primer concert d'U2 a Espanya, va ser aquell any, i també aquell any Aretha Franklin va ser la primera dona en entrar a formar part del Saló de la Fama del Rock. Primera dona, o sigui que s'ho mereixia, no? Mereixia, van passar altres coses també, per exemple, es va presentar oficialment l'Acadèmia de Cinema a Espanya i es van celebrar els primers Premis Goya. I mira quina dada més curiosa, això també té relació amb la música d'alguna manera. Hisenda es va querellar contra Lola Flores. ¿Te recordes d'allò si cada espanyol pusiese aquí, no? Sí, que era una peseta o 100 pesetas, no sé què demanava la Lola.
Sí, no recordo, però sí.
Doncs mira, li haurien pagat el deute que Hisenda es va querellar. Passem a una altra cançó i passem a un altre gran, també, de la música del que havíem parlat amb alguna vegada, i és Prince. Sí. Mm-hmm. Així sonava això. Sign of the Times. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happy less bad. Aquesta cançó potser no és de les més conegudes de Prince pel públic en general, eh?
Bueno, no, pensis, sí? En la dècada dels 80 tenia molt, molt de ganxo. Sí, no és discotequera, però sí que va ser de gran èxit. Aquí es notava molt la influència de... Jo sempre dic que té un so Beatles, sempre té un regust de Beatles, i aquest àlbum especialment té aquest regust, i particularment m'agrada molt aquest estil. Que després es va desvirtuar, però bueno...
T'anava a preguntar, perquè estava pensant, no sé en quin any exactament va ser, això hauria de buscar el canvi, no?, de Prince, que va deixar de dir-se Prince, no?, sí, es va dir sí, de símbol o alguna cosa semblant.
Sí, no tenia nom.
No sé si això va coincidir amb un canvi també en la seva música, si suposo que sí.
En el seu estil, sí. Jo crec que allí es va borrar del mapa musical perquè, doncs, els que jo em conto com a seguidor de Prince i et podria dir que tinc tota la discografia, però ja quan va fer aquest canvi, evidentment, doncs, ja no em va agradar i ho vaig deixar de seguir.
O sigui, vas continuar recorrent als clàssics,
aquí
no?
Aquí està.
En tenim encara una altra d'aquest any 1987, per exemple, aquest Beds Are Burning de Midnight Oil. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling dissolves, steam at 45 degrees. M'has d'il·luminar aquí, Juanjo, jo aquests no els coneixia.
Sí, això pels que anaven per Salou en aquesta època ho podríem etiquetar doncs, com el So Cash, no? El So Cash de Medrano, que era una discoteca que recordem amb molt de carinyo perquè tenia doncs, un estil més avantguardista, més new wave, més new romàntic, i aquestes eren peces difícils de punxar per la majoria de discoteques, que eren doncs, més grans, amb pistes molt més àmplies, però que a la Caix funcionaven i funcionaven molt bé.
En tinc més, eh? No sé si em donarà temps a repassar-les totes, però aquesta no la coneixia, ho he de confessar, aquest Beds Are Burning, però la que ve ara sí, perquè són els Mars, no sé si ho pronuncio bé.
Sí.
A veure aquí si la trobo, sí que l'ha trobat, sí. Els Mars, és el Pump Up the Volume, aquesta és un clàssic.
Sí.
Ja la ballàvem al 87 i al 99 i... Un estil molt diferent, per exemple, el que hem sentit de Michael Jackson o de Whitney Houston, no?
Sí, bueno, aquí ja començaven a aparèixer sons que després ja van començar a ser familiars, el house, i començava Bueno, posterior a aquests anys va néixer una tendència que es deia àcid, que
sí,
a la cara de l'Smile i tot això. I, bueno, això ja començava a anar per aquell camí. Eren les noves tendències de música de ball que es començaven a emergir, no? I, bueno, i diríem que com que trencava molt amb l'estil que hi havia, doncs la veritat és que sonava tot molt fresc, ara, mm-hmm, potser doncs ja no, però en aquella època sí.
Aquests que et posaré ara eren frescos també, els Pet Shop Boys? Sin, aquest pecat dels Pet Shop Boys, eh?
Sí, bueno, aquí ja tenien uns quants tiros tirats,
sí,
perquè la veritat és que cada any treien moltíssima música i aquests sí que eren les bèsties de discoteca, que era música de ball pura i dura, però, bueno, han perdurat al cap del temps, i diria que quan van començar a fer música sonava molt estrany tot, i és, això no sé com anirà, però va funcionar molt bé, la veritat.
I és curiós que, com dius, quan va començar a arribar i tal, era molt estrany, però és un so que ara tots reconeixem molt fàcilment i que ho sents i dius, això és Pet Shop Boys, siguis, sí, fan o no, eh? Però,
sí, sí, sí.
No? Han creat aquest estil, no?, que és inconfusible, són,
sí,
ells.
Sí, sí, sí. Inclús diria que diverses generacions s'han enganxat a la seva música.
Sí, sí.
Algú deuen tenir.
Ah, alguna cosa deuen tenir, ja són ells, eh? Aquell any 1987, Juanjo, també van passar altres coses. Per exemple, no tan bones com les que parlàvem abans, eh? Va haver l'atemptat d'ETA Hipercor a Barcelona i, mira, atenció, tal i com estem avui, mira què passava. L'1 de març d'aquell any, la ONU confirmava que a l'Antàrtida s'estava fent un forat a la capa d'ozó. I ara ja no és forat, ara ja és una plaça de toros. És increïble, però bé. Què va passar aquell any també? Doncs que, per exemple, va néixer Gerard Piqué, Messi i Cesc Fàbregas, tots aquest mateix
bona
any,
anyada.
No està malament, bona anyada. També el Novak Djokovic, o sigui, bona anyada, sí, per sí, l'esport. Sí. I pel que fa a cinema, bé, algunes d'aquestes que hem comentat altres vegades, que bendites pel·lícules, no? Que, per exemple, Arma Letal, Robocop, La Chaqueta Metàl·lica o, atenció, Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing, clàssic. Aquell any, per favor, aquell Patrick Swayze, aquella cosa, aquell ball. No hauré fet jo Juanjo Ball, aquell sí, ball, vegades. Intentar-ho, també, com el Michael, sí, sí, Jackson, aquell salt, aquella cosa. La Taylor Dane, eh?
Sí, bueno, és una d'aquelles que possiblement sigui un one hit.
Sí, ara t'ho va dir, no em sona que hagi fet gran cosa més, la Taylor.
No, però, bueno, diríem que... bueno, era l'estil que es portava en aquella època de les macrodiscoteques, música de ball sense masses més pretensions, però, bueno, diríem que aquesta concretament sí que es va ballar i moltíssim.
Ai, mira, mira el restri, a tornada. Doncs ara molts estaran dient, ai, sí, no sabia com es deia aquesta noia. Sí. Doncs Taylor Dane. Guaita.
Sí, perquè ens oblidem de moltes... Sí, coneixem les cançons, però costa trobar el nom, costa trobar la imatge, però, mm-hmm, bueno, si algú te la refresca...
Clar, doncs per això et portem aquí, per això tenim el Juanjo, i mira, aquesta sessió de ball d'avui, Juanjo, la tancarem amb els de Page Mode, eh? No sé, aquesta la posa... Era una bona cançó per tancar sessió o...
Sí, bueno, era d'aquelles d'última hora, quan doncs, es quedaven els més gamberros, que dic jo, i necessitaves una miqueta més d'energia...
Llavors els hi posaves això, eh?
Aquestes
ai,
cosetes.
Ja en sabies, ja... Aquí també, no sé, suposo que en tornarem a parlar dels de Page Mode, eh? Perquè,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, també. tenen molta, molta carrera al darrere i jo sóc molt fan, vull dir, m'agrada tot, quasi mm-hmm. de tot, d'aquesta gent.
Aquest també era un so diferent, no?
Sí.
Es començava, o sigui, per l'any, vull dir, per l'any 87.
Sí, bueno, és allò que comentàvem, que a meitats dels 80 va començar aquesta tendència més techno, més new wave, molta influència a la música anglesa, i molts grups, moltíssims, que venien d'allí. O sigui, així com en altres països feia música més dance i més discotequera, la influència que tenien d'Anglaterra eren tots aquests grups neuromàntics i de moltíssima qualitat que han perdurat pels anys i anys que han anat passant i són perfectament vigents avui en dia.
Mm-hmm. Doncs amb els Depeche Mode tanquem aquest any 1987. Jo els recordo que si tenen, escolta, peticions musicals o records d'aquest any 87, d'aquestes cançons que els posem, ens ho poden fer saber a través del Twitter, @elmatitarragona. La setmana vinent parlarem, evidentment, de l'any 1988, que nosaltres som molt ordenats, i anem
sí,
any rere any.
Juanjo,
d'anar, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment. Adéu. Adéu.
Amb el Juanjo i els Depeche Mode arribem al punt de 2:15 i posem el punt i final a la nostra setmana del matí a Tarragona. Acabin de passar molt bon divendres, millor cap de setmana, ens retrobem dilluns a les 12:20. Gràcies.